Al minut 25, Renato Augusto, amb una finta espectacular que va fer amb el cos sense tocar la pilota, posava el 2-0, semblava que seria un passeig de Brasil, un dels més partits de Brasil dels últims temps, però Uruguai va treure la famosa garra uruguaia, no? Aquell esperit tan competitiu que tenen, i doncs poc després del 2-0, Edinson Cavani va fer el 2-1, Cavani i Suárez, que havien estat pràcticament doncs, desapareguts en els primers minuts, van començar a aparèixer, a crear perill, i ja va ser doncs, just al començar la segona meitat que Luis Suárez, un cop més, ridiculitzava a David Luiz, s'anava amb velocitat des de per l'esquerra i superava a Alisson amb un xut realment molt fort amb la cama esquerra, posava el 2-2, Brasil va desaparèixer pràcticament a la segona meitat i als últims minuts Uruguai hagués pogut guanyar. Luis Suárez va tenir el 2-3 amb un pràcticament sol contra Alisson, que el porter doncs, va aconseguir aturar el xut del davanter blaugrana, i al final també Álvaro González va veure com la defensa treia un xut que es colava gol pràcticament al descompte. Uruguai, jo crec que en 5 minuts més hagués pogut donar la gran campanada i guanyar ahir a Recife, però finalment doncs, empat a 2 i les dues seleccions que continuen ara mateix amb places d'accés directe al Mundial de Rússia.
Queda clar que Luis Suárez, que era el focus d'atenció principal, i tornava a jugar amb la selecció uruguaiana, doncs va complir amb escreix, anant de menys a més, com comentaves, no?
Sí, se'l va veure una mica nerviós. Ahir doncs, portava el braçalet de capità, en l'essència de Godín. Va fer realment doncs, un partit de menys a més, com deia, va començar una mica nerviós, però al final es va acabar entonant i va acabar demostrant doncs, perquè probablement és el millor davanter del món. Va fer l'empat a 2, el va celebrar molt, va parlar bastant durant el... abans de començar el partit, a la mitja part abans que comencés la segona meitat, també al final amb Neymar, se'ls veia doncs, que hi ha realment bon rotllo, i al finalitzar el partit, a la zona mixta, Luis Suárez es mostrava molt feliç pel seu retorn amb la selecció després de gairebé 2 anys, recordem que va ser sancionat el juny del 2014, i destacava doncs, l'empat a 2, perquè Brasil sempre és un rival molt complicat i més a casa seva.
Sabe que iba a ser más que complicado, no se puede ir tanto tiempo sin jugar en la selección, pero era consciente que tenía que demostrar de que por algo había recibido tanto cariño y bueno, demostrar. Hoy no se dio con un gol, pero lo importante es que el equipo no perdió, sigue dejando esa huella de un equipo aguerrido y que Uruguay no depende de nadie.
Uruguay no depèn de ningú, deia Luis Suárez, en aquest document en què també comentava que havia estat un retorn complicat contra Brasil i que havia de demostrar tot aquest efecte que havia rebut durant aquests 2 anys, l'havia de demostrar al camp i que ho havia pogut fer amb un dels 2 gols del seu equip contra el Brasil. I de Neymar i Alves, podem dir el contrari, que van anar de més a menys, o com ho van fer els 2 blaugranes brasilers? Pau?
Neymar va començar bastant actiu, realment el Brasil, cal dir que té un trident atacant molt bo amb Neymar, Douglas Costa i William, evidentment Neymar és l'estrella, però doncs, van començar a ser molt forts, però van anar realment doncs, relaxant, van anar baixant la intensitat fins al punt que Dunga va acabar substituint la segona meitat a William i a Douglas Costa, sorprenentment. També és l'estil de Dunga, doncs, veient que Uruguai anava a més, sortia a la defensiva i preservar el mig del camp, que és el que va fer. Neymar al final va acabar molt nerviós, no va tenir la seva millor nit, i a la segona meitat va veure una targeta groga per una dura falta que doncs, farà que sigui baixa el dimarts a Paraguai perquè compleix sanció. Les eliminatòries aquí a Sud-amèrica són sanció a les 2 targetes i en va haver una contra Perú, per tant ara se salva d'anar a Paraguai. No va estar gaire encertat al finalitzar el partit. Se'n va anar a protestar de forma molt clara contra l'àrbitre i va haver de ser Luis Suárez qui els apareix i gairebé l'acompanyés fins al túnel de vestidors. Alves, per la seva part, doncs no va fer un gran partit tampoc, però això sí, va donar la cara, com és habitual en ell, a la zona mixta quan es va acabar el partit. I primerament, una anècdota. Escoltem com parla del seu company al Barça, Luis Suárez, perquè realment no te perdua, ¿cómo el defineix?
Muy, muy difícil, es un pesado de cojones, muy, muy, muy complicado. Si la busca solo, si lo sabe cocinar y comer solito él. La propuesta de Uruguay era esa, nosotros ya lo sabíamos. Tenemos que pegar un pelotazo para que se busque la vida de ellos. Pienso que cuando mejor estábamos en el partido, nos han encontrado un gol en la primera parte y a la vuelta de la segunda ya el siguiente y se ha hecho con que el partido si quedara falta de espacio y al final pues el resultado.
De ahí estaba muy cabreado, ¿no? Al final.
Sí, porque le pegaron bastante y al final el árbitro no hacía nada y al final medio que se enfadó, ¿no? Pero son cosas del fútbol, son cosas del juego. Aquí es un poco más permisible que allá, eso hace con que se torne más complicado, se torne más difícil jugar, pero bueno, yo pienso que las excusas son para los perdedores. Tenemos que buscar siempre lo mejor para nosotros e intentar acostumbrarnos a todo esto.
Alves definint a Luis Suárez, ahir rival, normalment company, com un pesado de cojones a l'hora de marcar-lo, i també parlant de Neymar i aquests cops que ja ens comentava en Pau que havia rebut, tot i que ell va veure, insistim, una groga que li impedirà jugar contra Paraguai. De fet, li permetrà, des del punt de vista culer, no viatjar a Paraguai. Avui l'agència DPA deia que Neymar ja estava alliberat per tornar cap a Barcelona. En tot cas, veurem si ja s'incorporarà dilluns a la tarda. És d'esperar que sí, Pau, tenint en compte més el permís recent de Neymar per celebrar l'aniversari de la seva germana al Brasil.
Sí, per ara, però, la Confederació Brasilera no ha confirmat res. Sembla, pel que he vist, em sembla que està a Rio de Janeiro, ha viatjat amb un avió privat amb els seus amics, i aquesta nit, doncs, no sé si farà bondat a Rio, si seguirà cap a Santos, cap a São Paulo, però em sembla que en algun lloc de Brasil hi haurà festa de la grossa aquesta nit, aprofitant, això sí, doncs, que té permís, no?, que no jugarà contra Paraguai i, per tant, ja ha quedat, doncs, lliure de la selecció.
I esperem que, després del que faci aquesta nit, sigui el que sigui, doncs, viatgi ja cap a Barcelona. També hem d'escoltar Dani Alves parlant d'una comparació que em recorda molt també el que li passa a Messi amb Argentina, que se li diu, home, per què Messi no juga amb el Barça com juga amb Argentina? Doncs home, perquè els jugadors que l'envolten, tot el que l'envolta és diferent. Avui també li ha caigut aquesta pregunta a Dani Alves, preguntant-li no només per ell, sinó també per Neymar, no? Sobretot, Pau?
Sí, són unes declaracions que han causat força polèmica. Les va fer just després del que acabem d'escoltar parlant de Luis Suárez. I és que, evidentment, clar, la gent es pregunta què passa amb Dani Alves i Neymar, sobretot amb Neymar, que el Barça, doncs, ofereix un gran rendiment, i últimament en Brasil no acaba, doncs, de mostrar el seu potencial, no? la qualitat que se li espera i de ser el crac de la canarinha. Preguntat, evidentment, doncs, per la premsa què els hi passa, va ser, clar, com acostuma a ser Daniel Alves, i va dir, literalment, que aquí no els hi arriba la pilota rodona como si arriba
cuando juega en el Barça. No acredito que lo jugó como jugó en Barcelona.
No crec que Neymar pugui jugar en Brasil com juga amb el Barça, perquè allà la pilota arriba més rodona que avui contra l'Uruguai. Crec que si aquí fos el Barça, no ens hauríem de moure gaire. Igual que al Barça ens hem d'adaptar, a la selecció també ens hem d'adaptar a unes altres característiques, a un comportament i filosofia de joc diferents. Difícilment es pot comparar amb el Barça.
Es pot dir més alt, però no més clar, Pau.
Sí, això doncs torna a obrir una altra vegada el gran debat que hi ha aquí al Brasil des de fa anys, és la falta de talent, sobretot al mig del camp. Alves ho acaba de dir, el trident sí que té molta qualitat, Neymar, Douglas Costa i William, però els que han de fer arribar la pilota, doncs els tres atacants, realment no tenen aquesta qualitat, és a dir, no és al mig del camp del Barça, i doncs això es va tornar, per exemple, a demostrar ahir. Dunga segueix encaparrat en jugar amb un doble pivot, ahir va ser Fernandinho i Luis Gustavo, els seus dos preferits. Renato Augusto, que és el que va fer la mitja punta, realment va fer un bon partit, va fer, com deia, el segon gol amb un golaç, però també aquí hi ha un altre debat al Brasil, que és un dels molts jugadors que en els últims mesos ha migrat a la Xina. Ara mateix el Brasil doncs té diversos internacionals que juguen a la Xina, i evidentment el futbol xinès, el ritme de competició i el nivell de dificultat no és el mateix que si estigués en un gran d'Europa o també en el futbol sud-americà. Neymar ahir s'ha de veure moltes vegades fent com fa Messi vegades amb el Barça o amb la selecció argentina, baixant fins al mig del camp per rebre, per començar a organitzar, però que ell sol no pot, i menys amb un equip tan físic i tan doncs, lluitador com és Uruguai, que ja sabem doncs, que reparteix traca de la bona.
Sí, bé, el problema no és tant el doble pivot, sinó el perfil de jugadors que ocupen el doble pivot i que eminentment no són...
Són defensius.
No són el típic brasiler tècnic, per entendre'ns.
Sí, sí, exacte, però hi ha molts problemes per fer arribar la pilota a Neymar, a William i a Douglas Costa, i evidentment el joc de la Selecció s'en deixen molt.
Doncs tenen el mateix debat que han tingut a l'Argentina sobre Neymar. L'han tingut Argentina amb Messi durant molts anys, a veure com l'acaben resolent i quin desenllaç acaba tenint. Surt, per tant, amb aquest debat obert al Brasil i Uruguai reforçada després d'aquest empat a 2. I sobretot amb Neymar sancionat pel següent partit, que sí jugarà Dani Alves, igual que Luis Suárez jugarà també el següent partit contra amb la selecció de l'Uruguai. Alguna cosa més, Pau?
No, això que deies últimament, doncs, cuidado al partit de dimarts a Paraguai, perquè Paraguai a casa és un equip molt fort i serà realment una guerra contra Brasil. Si Brasil perd, probablement sortirà de la zona de classificació pel Mundial de Rússia. Ja hem passat el 25%, que ara estem ja gairebé el 30% de la fase sud-americana, i les coses que es poden començar a complicar per la selecció brasilera, que de moment els tres grans contra els que ha jugat, Xile, Argentina i Uruguai, no els ha aconseguit guanyar.
Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Pau, per la feina. Una abraçada, bona nit.
A reveure, bona nit.
Doncs en Pau Ramírez, que hi va ser a Recife, finalment va arribar a l'estadi, i ja t'ho diràs, el deixàvem amb problemes, amb un caos de trànsit espectacular, va arribar a l'estadi i va arribar i va poder captar les veus de Dani Alves i de Luis Suárez, juntament amb Neymar, els protagonistes blaugranes d'aquest 2-2. Suárez va tornar a jugar amb la selecció i va marcar un golet. Dani Alves va jugar més o menys al seu nivell d'aquesta temporada, i Neymar, ja veieu que comença a tenir el problema que tenia Messi en el seu moment, o que no sé si encara hi té Messi amb l'Argentina. No juga igual que amb el Barça.
Però això la clau la donava el mateix Alves. El mateix Alves diu...
La culpa és de Cruyff, també.
Probablement. No, Alves ho diu claríssim. Diu, és que aquí no ens donen la pilota tan rodona com el Barça.
La pilota no torna tan rodona. Si em voleu veure jugar com el Barça, veniu a veure el Barça. I la diferència és aquesta. Jo crec que no n'hi ha cap altra,
Sí, sí. Però clar, ho han d'entendre, perquè l'Argentina ja saps el que els hi ha costat, Pere.
No ho han entès ni ho entendran. I en el cas de Neymar, que els hi solventava partits, ell seguirà sent decisiu. Però, caram, és que tu vens molt ben acostumat.
Clar.
Si tu fas una desmarcada i et posen la pilota a la punta de la bota, que no has de canviar ni un mil·límetre el teu recorregut, és molt diferent que t'enviï un meló, que tu hi podràs arribar perquè ets bo, però costarà un pèl més de rematar en condicions.
Sí, sí.
O ho entenen o ho entenen, perquè és que no hi ha altra...
Ara també té... Escolta, ara que estem aquí glossant la figura de Cruyff, digue'm qui entrena a Brasil i també et donaré alguna resposta... De per què Neymar no brilla tant allà. També ajuda,
No, ara ho comentàvem amb Pau, clar, aquest doble pivot defensiu...
Escolta, Messi, per què amb l'Argentina? Perquè els interessa zero, que jugaran amb un camp de patates.
Ja, aquesta és l'altra, també.
Vale. Com a local. O sigui, els argentins s'autoimposen jugar allà. És ajutjat de guàrdia. Kempes em deia l'altre dia que se planten els futbolistes, que lo diguen.
Home, estaria bé.
Un és molt trist, que tu, com a futbolista a l'Argentina t'hagis de plantar perquè la teva federació et fa jugar allà. Pues, ni Messi farà un gran partit
perquè no es pot
passant la pilota, haurà de fer altres coses.
Sí.
Un gran músic no fa una gran orquestra, no? És a dir, perquè hi hagi una gran orquestra hi ha d'haver molt bons músics i com deia el Víctor ara, seguint amb la metàfora, un tio que dirigeixi bé, no?
I que la guitarra estigui afinada.
Perquè ja no és que el Barça jugui molt bé o tingui molt bons jugadors, és que el Barça té un sistema des de fa molts anys que encaixa perfectament en aquesta mena de jugadors, o que aquests jugadors han encaixat en aquest sistema, i és lògic que després quan van a l'Argentina doncs no sigui exactament el mateix. Si ens hem de cansar de repetir-ho o d'explicar-ho als argentins, als brasilers i en aquest cas als uruguaians, doncs ho farem, però és bastant obvi. El Barça és una màquina de jugar al futbol bastant perfecta des de fa molts anys, I és molt incomparable amb altres equips. És a dir, Neymar, per molt bé que jugui en Brasil, no té al costat probablement els altres companys que té el Barça, i és molt difícil comparar-ho. Però probablement Neymar juga molt bons partits al Brasil, però clar...
El que passa que segurament Suárez brillarà més perquè el seu tipus de joc...
És un rematador
i es notarà menys la diferència, i segur que Messi i Neymar faran jugades individuals que són capaces de fer menys, perquè no els hi hauran tants espais... I no deixaran de ser bons jugadors, però que ningú esperi la circulació amb fluïdesa de la pilota, perquè ha d'haver-hi més d'un perquè això passi.
I en el cas de Messi, només vull dir, en el cas de Messi, si repasséssim tot el que ha fet amb l'Argentina, no ha estat gens malament, eh? El que passa que sempre se'l compara amb el Barça. És a dir, Messi ha estat, bueno, a part de guanyar unes Olimpíades com molt jove, ha estat finalista de la Copa Amèrica i finalista d'un Mundial. No tots els jugadors argentins ho han aconseguit. Vull dir, sembla que Argentina hagi guanyat 10 Mundials seguit. El que passa que tot el que fa Messi també se'l compara amb el Barça, perquè el Barça ha fet tantes coses grans...
Però és que aquest és el problema que ara detecto que comença a tenir Neymar. O sigui, jo deia a l'editorial que comenci a parlar amb Messi i es carregui de paciència, perquè clar, o sigui, això jo crec que anirà per allà, perquè és que no té solució, és el que diem,
però
no té solució.
No oblidem que aquest Brasil, que no crec que sigui molt diferent, de fet, al del Mundial, és un equip que li van fotre 7 a casa seva, no? Que això és una cosa històrica.
Pots dir que és un Brasil sandunguero?
Pots dir-ho i...
aquí admeten aquest tipus de bromes, ho tinc entès, en aquest local.
Sí.
Si fins i tot que és un Brasil sarandunga, xèvere, pau.
Molt bé, agut, ho millores o no? No, eh? És difícil. Algú creu en la... Jo deia al principi també que estigui, o que pugui estar tot pactat, de dir, mira tu, amb Neymar. Estic parlant de la groga Neymar, ara que no ho dic, que no ho he dit. La groga Neymar que li impedirà jugar dimarts a Paraguai, que no estés parlat amb Luis Enrique en aquest cas, de dir, mira, podràs anar a l'aniversari de la teva germana amb aquesta groga, però sé que estàs tu també una groga de la selecció, podràs tornar abans la setmana del Clàssic... Massa mal pensat, no? Massa rebuscat.
Jo no sofisticaria tant, eh? Segur, ja. Jo... És que, és més, no m'agradaria que fos així, perquè llavors implicaria un control, dic, això m'interessa, això no m'interessa, quan ens ve de cara està molt bé, però quan no ens ve de cara, com és que ensenya aquesta roba? Com és que... Segurament l'està acumulant pensant que... No, jo no vull pensar que els jugadors siguin així, i ha sortit aquesta groga, afortunadament no podrà jugar i podrà tornar abans. I l'únic que vaig pensar és, ara aprofitarà per passar-se 2 dies de vacances amb la seva germana. No, que torni...
Aquesta nit és a Rio de Janeiro, ens deia en Pau, amb els amics.
Que torni com abans millor, sí. Però no vull pensar que sigui tan vinculat, perquè no m'agradaria que fos així.
Recordo que el Barça no s'entrena fins dilluns a les 6 de la tarda, perquè aquesta nit Neymar pot fer el que vulgui, segurament.
Jo crec que vull pensar que tampoc, que no s'ha pactat i que són circumstàncies. El que sí que deixa palès una altra vegada aquesta situació de partits internacionals, sobretot pels sud-americans, és que en el moment tan transcendent de la temporada els clubs tornen a ser els perjudicats, no? Perquè els partits dels europeus, relativament, o tots són amistosos, i el Cristiano fallarà un penal i s'emprenyarà, però vaja, farà pocs quilòmetres, també Modric i tots els europeus en general, no? Però els sud-americans estan jugant la vida en aquest grup tan terrible, que jo no havia vist una cosa igual, amb un grup per anar al Mundial, que hi ha equips que podrien anar perfectament, quedaran fora, vull dir, és una lluita aferrissada, i per tant, aquests jugadors que són tan importants en els clubs europeus, Barça-Madrid, per exemple, s'estan jugant la vida. Vull dir, això és el més terrible del calendari. No passa, evidentment, amb els jugadors europeus, però sí amb els sud-americans. És a dir, que Neymar, Suárez i Messi, que ara haurien d'estar com els europeus, com Piqué i companyia, amb una mica de relax, perquè el que ve és molt gran, han d'estar al 150%. Que hi haurà gent que dirà, no, si això és bo, perquè encara estaran en aquest aspecte competitiu, però el risc de lesió ara... és molt transcendent. Ara una lesió muscular és perdre't l'anada dels quarts de final de Champions, no hi ha volta de full.
Sí. En fi, Neymar tindrà més temps per preparar el Clàssic.
Sí, però aviam, del que deies, si Brasil al pròxim partit hagués de jugar com a local, m'invento, contra Venezuela o contra Bolívia, et diria, escolta, programadíssima i ben fet, però en recorda tant de lo paraguayo, i allà el poden trobar a faltar perfectament.
Sí,
és més, t'ho dic ara, veurem si Brasil, sense Neymar, guanya a Asunción Paraguay. T'ho dic tal qual.
Sí, segurament.
És a dir, Dunga no crec que estigui dient, vinga, va, perfecte, ja quedes net.
Ja. En fi, que el que compta pel Barça és que hi podrà ser. Anem a repassar més partits de seleccions. Oriol Caño, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Hem estat pendents, de fet, abans ens ho deia Miquel Agut, aquesta remuntada d'Anglaterra a Alemanya.
Sí, el duel més interessant avui en aquests amistosos de seleccions ha estat entre Alemanya i Anglaterra, acabat fa una estona, com deia el Miquel, amb un resultat de 2-3 pels britànics. Els gols ens han fet Kroos i Mario Gómez pels de la Mannschaft i Kane, Vardy i Dyer han remuntat pels anglesos. En aquest partit, per cert, s'ha lesionat el porter anglès Butland en el descompte de la primera part i ha estat substituït pel del Southampton, Fraser Foster.
La imatge es fa esfereïdora, em deia Miquel Agut, per tant...
Sí. Aquesta és la foto del trau que he vist alguna banda, un trau molt gros.
No.
Sí?
Espera, que m'estic confonent. Si és un jugador d'Irlanda, i perdoneu. És un
no sé, jo he vist la foto d'un trau que es veia l'os.
Sí, sí, és Kevin Doyle d'Irlanda. Sí, perdó, que he confós jo lesions. Avui s'ha lesionat, com diem, Butland, i afortunadament no ha estat una lesió esfereïdora, pels que som més aprensius. Pel que fa a la resta de partit, repassem ràpidament els marcadors.
I comencem pel Rússia 3, Lituània 0, el Polònia 5, Finlàndia 0, déu-n'hi-do la tova de la selecció de Lewandowski. També tenim l'Àustria 2, Albània 1, i els partits europeus els tancarem amb l'Hongria 1, Croàcia 1, amb el gol de l'empat croat fet per Mario Mandžukić, davanter de la Juve.
A Centroamèrica i Sud-amèrica, la passada matinada s'han jugat partits de classificació pel Mundial.
Amb l'empat a 1 entre Jamaica i la Costa Rica del madridista Keylor Navas.
Amb tants implicats del Barça en partits de seleccions, hem fet la comparativa de minuts a mitja aturada entre els internacionals del Barça i els internacionals del Real Madrid. Recordo que el Barça té 16 futbolistes en amateur repartits amb les seves seleccions. Comencem, Oriol, pels convocats amb Espanya.
Sí, Gerard Piqué va disputar els 90 minuts del primer partit contra Itàlia, Jordi Alba en va jugar 11 i tant Marc Bartra com Sergi Roberto no van disputar ni un sol minut. Recordem que Sergio Busquets, que estava convocat en un inici, va abandonar la concentració per una fractura en un dit de la mà. Els internacionals amb Espanya encara els queda disputar el partit de demà contra Romania a 8:45 de la nit.
Veurem, esperem, jo diria que Piqué no jugarà aquest segon partit, va jugar durant el primer, Bartra no en va jugar un, però aquí un Bartra per Piqué ens aniria bé.
Seria raonable i esperable, i en tot cas, al contrari, si el fes jugar, seria per com per empipar-te una miqueta.
Sí, i si en canvi si fa jugar Bartra, també li fa un favor al jugador, no?
És bo per tots.
Fan falta minuts.
Hi ha Don Vicente.
Sí, és veritat que... Que Del Bosque en aquest sentit no és dubtós.
I no dic de conya, eh?
No,
dic,
sí, escolta, sí.
Això ho porta, aviam, algun dia no podrà quadrar, El cercle acabarà sent rodó. Però, amb això és bastant aquànim, permeable, escolta, truca i decideix. I normalment decideix de manera equitativa.
Argentina, Oriol.
Leo Messi va jugar, com no, els 90 minuts contra Xile. El crac argentí té pendent de disputar a l'Argentina-Bolívia la matinada del 30 de març a 2:45 hora catalana.
La matinada del 30, això és de dimarts a dimecres,
De dimarts a dimecres.
Marxem ara cap a la selecció de Brasil.
Amb la que Neymar i Dani Alves van jugar el partit complet contra l'Uruguai. Recordem que en aquest mateix partit, com deies fa una estona, Jaume, Neymar va veure la targeta groga i, per tant, es perdrà el següent duel de la Canarinha contra Paraguai, un partit que sí que podria jugar Dani Alves.
L'Uruguai.
Amb Luis Suárez, que va jugar els 90 minuts contra el Brasil i que probablement, vaja, si la cosa no es torça, sembla que no s'estalviarà minuts contra el Perú el proper dimecres.
A Xile també tenim bones notícies en clau blaugrana per Claudio Bravo.
Sí, el porter blaugrana va disputar tot el partit contra l'Argentina, però ja està de camí a Barcelona perquè no podrà jugar el següent partit de classificació pel Mundial contra Venezuela després de veure la targeta groga que li comporta sanció. I parlant de Bravo i d'aquesta targeta, el Xile ha afirmat que en cap cas va provocar que el sancionessin per poder descansar.
Es duro cuando juegas tantos partidos, no vives esa situación, y a lo mejor donde a lo mejor no quedas expuesto a perderte partido. Yo por lo menos soy bien autocrítico en ese sentido, soy súper profesional en lo que me toca realizar, por ende también creo que me he ganado a pulso el derecho a lo mejor a tener 100 partidos defendiendo a la selección. ¿Quién más que yo puede hablar de ese tipo de cosas? Si he sido el único que ha llegado a esa cifra, por ahí molesta, incomoda cuando hay cuestionamiento o hay racionamientos que no son ciertos, sobre todo cuando yo subo a cabecear una última jugada con la intención de convertir un gol.
I li ensenyem la targeta groga en aquesta acció, quan ell puja a l'últim minut a rematar un córner perquè la seva selecció està perdent, però
lligant-ho amb el que dèiem abans, Claudio Bravo ha hagut de justificar aquesta groga que va veure amb la selecció xilena, i allà ell mateix ha hagut de treure estadística i recordar que és un mite de la selecció que ha arribat ja a més de 100 partits i que això no ho han fet massa internacionals xilens. En tot cas, aquest no tinc dubtes, tenint en compte la competència amb Ter Stegen i com està el pati a la porteria del Barça.
I com està Ter Stegen?
Que dilluns, per això, que dilluns a les 6...
Que ja comença a deixar anar a Alemanya, en aquest cas, 8 més.
Tindrem estiu mogut amb la porteria.
Faig saber que vull més, o aniré fent saber que vull més.
Sí, sí. No en tinc prou amb 25 partits per temporada.
Jo crec que és el moment de... Bueno, estem avançant davant de l'estiu, eh? Però és canviar rols. Que Ter Stegen faci Lliga i que Bravo faci Champions.
Jo crec que...
Jo no ho entenc, però per mi sorprendent Ter Stegen.
Mira, quan es va fitxar Bravo, vam dir... I Ter Stegen, vam dir Ter Stegen és mig llarg termini i Bravo és al dia.
Però falta que ell vulgui.
Sí, però ho dic perquè és evident que Ter Stegen ens està convencent als que no ho teníem tan clar per una qüestió de que era molt jove, vull dir, és normal. Ara ens està convencent més, però Bravo ja completarà la segona temporada, val? Bueno, doncs el curt termini de Bravo podrien ser 2 temporades, no, i no passa res, vull dir, no dic que se'n vagi, però
és
que
és injust, però sent dir Bravo ara, pels mèrits que ha fet, vull dir...
D'acord, però vull dir que imagina que Ter Stegen diu, o jugo, me'n vaig, doncs potser ja amb 2 anys de Bravo que ja ha complert, dius, ara sí que jo puc dir, tens raó, ara t'ho mereixes ja, Bravo, que vagi bé.
No sé, és un debat per l'estiu. És un debat
per... Però a veure, que Bravo no estarà 5 anys més al Barça, estem d'acord, no?, que ja té una edat també.
5 no, però 3 potser sí.
Em va semblar que aquest estiu ja volíem fer el canvi, però Ter Stegen no va estar afortunat.
No creieu que Bravo ha ajudat a que Ter Stegen sigui més bo? Estem d'acord, no? Home, aquests 2 anys que li està, que Bravo està fent de titular al Ter Stegen, s'ha emprenyat, ha fet grans partits, ha hagut d'estar al 100%. Jo crec que... imagina't que no hagués fitxat el Barça Bravo i hagués fitxat només el Ter Stegen sense arribar a la porteria.
Impossible imaginar què ha passat.
Ja, però vull dir que jo crec que ara que ha passat el temps sí que podem dir que aquesta competència ha anat bé més per Ter Stegen que per Bravo, perquè jo crec que Bravo ja és un porter que ja venia sabent
tots... Ha anat bé pel Barça.
Sí, però per Ter Stegen jo crec que ha crescut com a porter Ter Stegen, estic convençut.
Jo no ho tinc tan clar, perquè un porter creix jugant.
No ho sé.
Val, doncs, però ho ha fet molt bé la Champions, per jugar tan poc, per no jugar res a la Lliga, vull dir que també té molt de mèrit això.
Sí, però clar, potser també ho hagués fet bé si hagués jugat a la Lliga, clar, és que no ho podrem saber això. És veritat que va tenir l'oportunitat de principi de temporada que es lesiona Bravo i no la va aprofitar. Les coses
però llavors a Ter Stegen se li ha de dir que estem en una nova era en la que, i està passant a molts clubs, en la que ja no hi ha ningú ni tan sols a la porteria que tingui el lloc assegurat.
Sí, aquí em sembla que tots ho tenim clar, el problema és que ho entengui, ho accepti, clar, sabent que potser aniria un altre club i jugaria tots els partits del món.
Però jo crec que el primer any no ho va entendre i va tregar, el segon ha mig tregat, i el tercer, això ens ha passat a tots a la nostra vida, diu, cuidado, que jo sóc Ter Stegen, eh?
Ter Stegen, tu no creus que... No, diu que ell és Ter Stegen.
No, tots a la vida hi ha un moment que necessitem que ens reconeguin la nostra feina, no?
Marc André, però tu no creus que com a transició possible ell acceptaria de bon grat i escolta, la temporada que ve faràs tota la Lliga tu i farem Champions i Copa Bravo.
Però tu creus que això es pot produir, aquest canvi?
És raonable? Tu l'acceptaries, aquest?
Ho trobaria estrany.
Però també estan fent del dret, però del revés.
Sí, però llavors Bravo...
Jo només us diré una cosa.
Jo crec que això no pot continuar així.
El que vol Ter Stegen no és més de 25 partits, igual vull jugar les 38 jornades de Lliga. Ter Stegen vol ser el porter titular de totes les competicions.
Clar, i el Bravo... Sí,
això és el que...
Sí, ell vol.
Ell vol.
Sí. Tots volen.
A veure què passa. Mira, Ter Stegen, de moment avui ha tregat amb la suplència...
És bastant apassionant aquest debat, eh?
Mai, amb la selecció alemanya, Oriol.
Sí, per tant, cap minut a les cames de moment i una Alemanya-Itàlia per davant el dia 29.
Que veurem si jugarà. A Turquia, Arda Turan.
Que tot i que va ser substituït en el partit contra Suècia, va jugar 91 minuts, va ser substituït a les acaballes, encara li queda el duel contra Àustria de dimarts, també.
A França.
Mathieu no va jugar cap minut contra Holanda i li queda un partit contra Rússia, ja veurem si ell jugarà. i acabem aquest, aquest repàs amb Bèlgica abans d'entrar amb els que van a la sub-21 i amb l'Olímpica brasilera, amb Thomas Vermaelen, que a priori està convocat pel partit de dimarts contra Portugal, aquell partit que es va suspendre fa uns dies pels atemptats de Brussel·les.
I ho tancarem amb la selecció espanyola sub-21.
Amb Munir, que va jugar els 90 minuts de l'Espanya-Croàcia de classificació a l'Europeu, i el que encara li queda un partit contra Noruega.
I l'asterís de Rafinha, que és l'últim nom de la llista del Barça.
Que va rebre l'alta mèdica el dia 17 d'aquest mes, però tot i així no va disputar cap minut del partit entre la Brasil Olímpica i Nigèria. Amb la selecció olímpica nigeriana, per això sí que va participar Godswill, futbolista del B, que va debutar en aquest partit. A Rafinha encara li queda el Brasil-Sud-àfrica, en el que potser tingui algun minut. Per cert, deixa'm apuntar que en aquesta llista, com deia abans, també hi comptem a Vermaelen, que possiblement tingui minuts o no davant de Portugal contra Cristiano.
Sí, veurem si juga aquest partit. Una mica de tot, per tant, jugadors que sí que han jugat els 90 minuts, però molts o alguns dels internacionals del Barça que no han jugat i que, per tant, doncs, han estalviat minuts i desgast.
I aquí hi ha dos noms que no han sortit a la llista i que els has de posar. Iniesta ja es queda a Barcelona. Sí. I Busquets va a Madrid perquè l'autoritzin i fer el que cal fer protocolàriament i torna a acabar a Barcelona.
Sí, sí. Igual que el Madrid, i ara ho repassem.
I no estem parlant d'un segon espasa ni un tercer espasa. No. Dos que saps que estaran a l'11 de sortida, sí o sí.
Bé, anem a repassar com hi ha anat de moment l'aturada al Madrid i el que li queden als seus internacionals, començant precisament per la selecció espanyola.
Ramos va ser titular a la primera part contra Itàlia i Nacho va entrar substituint-lo precisament a ell després del descans. Per tant, 45 minuts per cadascun. Isco va entrar al minut 60... A priori, futbolistes amb menys càrrega que els blaugranes presents amb la selecció de Del Bosque. Recordem, per cert, que Sergio Ramos ha tornat de la convocatòria per una lumbàlgia.
A Portugal.
On Cristiano, Ronaldo i Pepe van disputar els 90 minuts contra Bulgària i el segon amistós que tenen serà contra Bèlgica, com dèiem abans.
A Croàcia.
Compta amb Modric i Kovacic, el primer ha disputat els 90 minuts del partit contra Hongria, mentre que el segon n'ha jugat 76. En principi, cap dels dos es queda cap partit pendent.
Doncs, per tant, aquests tornen ja per preparar el clàssic Alemanya.
Toni Kroos ha jugat aquesta nit contra Anglaterra, com dèiem, fent un dels gols, i ha disputat força minuts d'aquest partit.
França.
El Madrid aporta a Rafael Varane, que va jugar els 90 minuts contra Holanda, i el proper rival serà Rússia. I ens queden tres seleccions més. La primera, Colòmbia, amb James liderant el triomf del seu país contra Bolívia per 2-3 i disputant tots els minuts. El proper partit que podria jugar seria contra l'Equador. I a Brasil, Danilo, que no va jugar contra l'Uruguai i el que sí que va participar del seu partit va ser Keylor Navas amb Costa Rica, que va jugar els 90 minuts contra Jamaica, rival que repetiran dimecres.
Molt bé, doncs així ha anat l'aturada pels jugadors del Madrid, que també tenen un parell de noms que s'han quedat, com Bale i Benzema.
Sí, al final es tires i arronses i fa no fa, tothom... Sí. Fem les paus, ja m'està... Millor, perquè si no ja comencen a dir, no, clar, és que vosaltres esteu favorits... No, aquí ningú està favorit i tothom arribarà al clàssic amb les condicions normals després d'una aturada. Sí, el perill no és el Madrid, el perill és que vens d'una aturada, que sempre solem tornar una mica... Sí. Desorientats, però en canvi serà un clàssic contra el Madrid, per tant no pot haver-hi badada, i en ple homenatge a Cruyff.
Sí, hi ha 3 dies de jugar contra l'Atlètic de Madrid als quarts de la Champions.
Però això és 3 dies després.
Sí.
Això és 3 dies després, sí. Ja en parlarem.
Sí, sí.
Jo destaco d'això de l'Iniesta i del Busquets que el Barça recupera una mica, doncs, no sé si una certa força respecte a la federació o a la selecció. Jo crec que amb Don Vicente les coses han anat molt bé. Tant de bo, abans que elogiàvem la figura de Don Vicente, tant de bo en algunes etapes grises del Barça haguéssim tingut aquí un Vicenç del Bosc, no? un personatge com aquest, no? Vull dir, ara seria difícil de pensar perquè el Barça té una manera de jugar molt clara i tenim molt clar quin és el perfil d'entrenador, però èpoques anteriors, quan se'n va anar a Cruyff o abans fins i tot de Cruyff, tant de bo haguéssim tingut un perfil d'entrenador com el Vicente del Bosque. Però a mi m'agrada això, no? Que el Busquets vagi a Madrid i torni, que l'Iniesta no vagi, és a dir, el Del Bosque no és tonto, sap perfectament on s'ha cuinat l'Espanya campiona, quins han estat els ingredients, i veu que encara els ingredients estan aquí, i per tant s'han de cuidar aquests ingredients.
I sap de qui depèn l'Eurocopa, clar. Dona descans a Busquets, Ramos i Iniesta, que són tres indiscutibles a la pròxima Eurocopa, clar.
Dona descans...
Com per posar-se'ls de cul, ara.
El futbolista que ell es voldria encarnar, sí, allò, amb quin jugador voldria? A Sergio Busquets. Però dit això, que és anecdòtic, però que reflexa a la mentalitat futbolera i futbolística de Vicente del Bosque, aviam, ell sap amb quins futbolistes ha aconseguit el que ha aconseguit, ell com a seleccionador i el grup com a grup, i ell sap que si hi ha opcions de fer alguna cosa és amb aquests futbolistes clau, tots ells.
Sí,
sí. D'aquests no n'hi pot fallar ni un. No li pot fallar Piqué, no li pot fallar Busquets, no li pot fallar Iniesta,
Ramos, que també ha donat descans.
Hi ha una sèrie de futbolistes que sap que els ha de tenir sí o sí. Uh-huh. I tu saps quan toca estirar i quan toca arronsar.
I ara ha tocat, doncs, estirar una miqueta i deixar una mica la corda i que els jugadors anessin cap a casa. Senyors, ho deixem aquí, que de seguida ja escoltarem Harmonies, amb qui ha parlat l'Albert Ferran, anirem al NIC, parlarem dels catalans de segona divisió i encara més històries fins a arribar a la una aquí al Tu Diràs. D'aquí una setmana el clàssic,
Ja estem preparats.
Soc molt fan del Jamie Barry de l'Agut, Sí. Molt fan, i del Tottenham. Tottenham.
Sí, ho has deixat molt, Ara...
Però els anglesos ho diuen, Tottenham. No, no cal de dir vai del tot, com
Tottenham, dir. Tottenham.
Sí, es mengen la meitat de la paraula.
Ara assagen bé, Lluís. A veure si et surt.
Acabes de despertar la bèstia.
No, s'acaba la tertúlia. Oh, my God. He's coming,
he's coming.
Bona nit.
Tu diràs, amb Jaume Molló. La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova ruta de la seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda.
Arriba la Setmana Santa, amb el Divendres Sant, la Santa Pluja, les Santes Escapades a la Santa Casa Rural, les Santes Selfies i les Santes Maletes de Tornada. La Setmana Santa passa molt ràpid, igual de ràpida que els nostres sants preus. Només durant dos dies emporta't un Ford amb motor EcoBoost, el motor més premiat en els últims anys per un preu increïble. Només 500 unitats, aprofita-ho el 29 i el 30 de març. Condicions a Ford Pune, xarxa Ford de Catalunya.
Conéctate a l'inglés con la Vanguardia.
Comença el nou curs online Baugan Classroom, avalat per més de 65.000 alumnes.
Aprende inglés cuando tú quieras y de la manera más cómoda, flexible y eficaz.
Curs online de tot un any per només 199 euros a lavanguardiaidiomas.com. Entra i prova'l gratis una setmana només amb La Vanguardia.
RAC 1, Tu diràs, amb Jaume Molló.
De seguida anem cap al MIC, però abans parlem dels catalans de segona. Victòria important del Nàstic de Tarragona aquesta tarda, guanyat 1-0 contra el Numancia i se situa en zona d'ascens a primera divisió. Guillem Ametller, bona nit.
Bona nit, Jaume. Si Vicente Moreno havia parlat a la prèvia de la dificultat de guanyar dos partits seguits a casa, avui el Nàstic de Tarragona ha fet el primer pas, superant per la mínima un Numancia molt endreçat. El gol ha arribat només començar la segona part quan Naranjo ha fet una centrada precisa dins l'àrea perquè Manà introduís la pilota al fons de la xarxa. Els tarragonins no han estat còmodes en cap moment davant un Numancia que ha tingut ocasions per empatar. Els visitants han demanat un gol en una pilota que ha allunyat Mossa en la mateixa línia i que l'àrbitre no ha concedit. Vicente Moreno, en un to molt mesurat i baixant el nivell d'eufòria generat, s'ha mostrat satisfet per aconseguir la salvació matemàticament.
Estem molt contents, sobretot perquè d'alguna forma en el dia d'avui aconseguim aquest primer objectiu que teníem marcat en el principi de temporada. Jo crec que hem de felicitar-se tots perquè al final, jo crec que no el Nàstic, sinó el resto d'equips, el més important sempre és que se puguen assegurar estar en la Lliga de Futbol Professional i nosaltres, encara que no és matemàtic, però bueno, pense que en 51 punts ens dona pràcticament ja per a assegurar-se això.
El tècnic, però, és conscient que el seu equip pot pujar a primera si manté els resultats que estan cadenant les últimes jornades i destaca la feina feta durant tota la temporada.
No, que la gent disfrute, des de luego, no? Perquè no pense que no és una cosa fàcil de aconseguir, pues lo que s'està aconseguint entre tots, estar en aquesta posició actualment, que segurament se diu molt fàcil, però molt difícil d'aconseguir i n'hi ha molt de treball ahí per part de jugadors i bueno, de tots els que estem darrere de jugadors, no? De tots els que estem en el club.
L'única nota negativa del partit han sigut les targetes grogues mostrades a Tejera i Naranjo, que amb aquestes amonestacions compleixen cicle, pel que no podran estar la setmana vinent davant el Còrdoba al nou estadi.
Gràcies, Guillem. Parlem dels catalans que juguen demà i que tindran protagonisme el superdiumenge de RAC1. Demà ens hi posem a les 5 de la tarda, eh? Una horeta més tard, fem com els rellotges, no? Aquesta nit, recordo, a les 2 serà a les 3 de la matinada. Demà al Noveri Lliga començarem a les 5 de la tarda, coincidint amb l'inici a l'Ultrasports a l'hora de sempre, de 3 a 4, que no ho he dit, de 3 a 4 a l'Ultrasports, una horeta reconcentrat. A les 5 començarà el superdiumenge, com sempre, fins a les 11, i a les 11 el tu diràs amb en Sanabra. A les 5, a la Romareda, hi haurà Miquel Agut per explicar-nos el superdiumenge de RAC1 al Saragossa-Girona. És un examen molt difícil pels de Matxin, i que han de superar per mantenir viu el somni d'acostar-se a la promoció d'ascens, Miquel.
Doncs sí, seria molt important guanyar la Romareda. El Saragossa és setè, té 46 punts, en aquests moments a un de la promoció d'ascens, que marca el Còrdoba amb 47, el Girona és 13 amb 41. El Saragossa amb carreres ha jugat 12 partits, el van nomenar en substitució de Popovic el 28 de desembre. Són 5 partits guanyats, 4 d'empatats, 3 de perduts, 14 gols a favor i 10 gols en contra. Estan perquè en les últimes 7 jornades no ha perdut, ha fet 15 dels últims 21 punts, i l'última derrota a casa és un Saragossa 1 Mirandés 2 del 24 de gener. Per tant, ja fa més de 2 mesos que va passar aquell partit. Per cert, si ens volem agafar una superstició per confiar en el Girona més enllà del potencial de l'equip de Machín, n'hi ha una de doble. En aquest Saragossa 1 Mirandés 2 arbitrava Conor Raiz, que és el mateix que xiularà demà, i el de demà és el partit 13 de carreres a la Lliga. Per tant, jo vaig donar arguments per confiar en el Girona més enllà dels propis que té l'equip de Machín, per descomptat. Per cert, 3 partits consecutius sense encaixar cap gol de l'equip de carreres, tot i que en els 3 últims només ha estat capaç de fer-ne un. Pel que fa al Girona, un punt dels últims 6, millors sensacions que no pas resultats, i amb baixes importants, sobretot la de Pere Pons al mig del camp, que encara no està recuperat, Adai, que dissortadament té lesions sovint, i Sobrino. El dubte és Àlex Granell. Veurem si entra al mig del camp o no. Diu Pablo Machín que l'objectiu seria, primer, més enllà de mirar a dalt, tancar la permanència, i que per aconseguir-ho cal guanyar com sigui.
Yo ya firmo con no tener tan buenas sensaciones y conseguir que hagan goles de cualquier manera, ¿no? Nosotros, o que nos ayude el palo, o que bote mal, o que sea un gol en propia meta. Hoy en día todo el mundo para ganar tiene que sufrir.
S'espera una gran entrada a la Romareda, l'última de fa 15 dies, en l'últim partit del Saragossa a casa, Saragossa 1, Albacete 0, va ser de 16.000 espectadors. O sigui que és com si s'hagués omplert Montilivi dues vegades.
Sí.
Per tant, hi ha una...
I no s'omple ni una.
Exacte. Esperem que tinguin motius per omplir-lo fins a final de temporada. Per acabar, com dèiem, arbitre Conor Raiz de la Rioja, el partit serà demà a les 5 i el Girona té algunes baixes, com hem comentat, el Saragossa les de Marc Bertran, Wilk, Eric Moran, Jaime i Bono. Per cert, l'últim precedent a la Romareda entre Saragossa i Girona és un 0-3 de l'11 de juny de 2015 en l'anada de la primera eliminatòria d'ascens a primera divisió. De la tornada val més que no en parlem. Quedem-nos en el precedent de l'anada i aviam si es pot repetir.
A veure si demà tornes de la Romareda de Saragossa amb 3 puntets pel Girona. Gràcies, Miquel, bon viatge. Fins demà.
Gràcies, bona nit.
El Llagostera a la mateixa hora, ja hi serà en Gerard Ballera per informar formar-ne el superdiumenge, rep la visita de l'Alcorcón i ens en fa la prèvia a l'Oriol Caño.
Ho farà, com deies, a les 5 de la tarda al municipal de Palamós en un partit clau per intentar sortir dels llocs de descens, un escenari completament invers al del seu rival de demà, que buscarà puntuar per assolir les places de play-off descens a primera. Els madrilenys ocuparan ara mateix la 8a posició amb 45 punts, mentre que el Llagostera és 21è amb 25 punts, només 4 per sobre del CUE. Els d'Oriol Alsina intentaran treure's l'espineta de la derrota en la passada jornada contra el Valladolid i fer-se forts a casa, on, això sí, han aconseguit les úniques 7 victòries de la temporada. Sobre aquest factor n'ha parlat el mateix Oriol Alsina, tècnic llagostarenc, que confia que l'afició també aporti la força necessària per sortir del pou de la classificació.
Sí, o sigui, si estem en un nivell semblant dels últims partits a casa nostra, som un equip totalment diferent de l'equip de fora, sobretot de l'últim partit, perquè abans ja sí que havíem estat alguns partits bé fora, no hem tingut sort, i res, tenim tota la confiança. S'ha tornat a fer un esforç molt gran amb el tema de les entrades, i sabem i som conscients que si tornem a omplir el camp com en l'últim partit, que juguem en 12, no? I aquest avantatge doncs la tenim que aprofitar.
La dada per a l'optimisme és que l'Alcorcón no guanya fora de casa des de la jornada 19. Veurem si aquesta ratxa negativa s'allarga aquest diumenge a Palamós. Tots dos equips arriben amb baixes, això sí, pel que fa als gironins. José Carlos, Jordi López i Rio Reina no podran ser-hi per lesió, mentre que l'Alcorcón ha perdut Gené i Marco Dimitrovic, amb dos convocats per les seves seleccions. Aquest partit, com dèieu, també es podrà seguir el superdiumenge de RAC1.
Doncs, en efecte, pendents demà a partir de les 5, on també ho estarem de les finals del MIC. De seguida parlem de dues de les finals que ja s'han jugat aquest dissabte, de les finals de demà. Però abans, saludo l'Albert Ferran. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
El nostre home al MIC 2016. Albert, has pogut parlar amb, jo diria, un clàssic del MIC, perquè també es disputa a la seva terra, com és Marc Muniesa, el jugador de l'Stoke City, l'ex del Barça.
Sí, que està passant uns dies de vacances, ara hi ha partit de seleccions, i que vaja, és a casa seva, Lloret de Mar, ha aprofitat per anar a veure alguns partits del MIC, en concret eren dos partits de la categoria juvenil, i clar, amb ell podíem parlar absolutament de tot, de l'Stoke City, d'aquest moment, del MIC, perquè ell també ha participat al MIC ja fa una pila d'anys, i evidentment també de l'actualitat del Barça. Amb ell hem pogut parlar uns 5 minuts.
Vinga.
Amb el Marc Muniesa. Marc, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aprofitant aquesta aturada de seleccions per tornar a casa, i gairebé és inevitable venir a veure partits al MIC.
Sí, està clar. Vinc a veure la família, els amics, però si hi ha futbol al poble, doncs sempre és maco venir a baixar a veure els nois, i ara doncs hem vist dues bones semifinals, i sempre està bé veure a nanos com juguen.
Amb Harmonies, que és exjugador del MIC, el 2003, no? La vas disputar en categoria Levi?
Sí, amb la Levi del Barça vam arribar a la final contra l'Àjax, la vam perdre, i no sé si vaig tornar a jugar infantil o cadet, però ara no me'n recordo bé, però la de Levi sí que la tinc marcada al cap, i va ser un... Tinc un molt bon record del MIC, perquè marxes a la Setmana Santa amb els amics, amb els companys, i es passa un molt, molt bon temps.
Clar, això és el millor pels equips, no? Que tota la setmana, aquí amb els amics, i sobretot a nivell de competició, perquè clar, pots veure que sí que vas amb els amics, però aquí tothom vol guanyar.
Sí, està clar, a sobre els equips petits com, que són els de poble, doncs volen competir contra el Barça, el Madrid, el Màlaga, el Sevilla, aquests tipus de clubs, i doncs la competició és forta, hi ha equips internacionals també molt bons, i doncs la gent vol guanyar, sempre.
De fet, tenim l'Stoke City ben col·locat a categoria Levi, ara estava jugant contra el Real Madrid, vaja, que allà també hi ha un bon planter.
Sí, crec que és el primer any que venen, doncs és maco veure que l'Stoke està per aquí, a veure si ha pogut guanyar el Madrid, no ho sabem, però està bé veure equips ben petits que venen aquí i gaudeixen d'aquest torneig.
Què tal la temporada allà, a l'Stoke?
Bé, molt bé, estem allà intentant lluitar per entrar a l'Europa League, serà complicat perquè hi ha molts equips allà dalt, hem perdut alguns partits tontos així, que podíem haver sumat punts importants, però bueno, lluitarem fins al final.
L'últim partit va ser una victòria al camp del Watford, una victòria important, va jugar de titular. Esteu a 4 punts d'aquesta Europa League, teniu un partit més, però realment tampoc hi ha un candidat molt, molt ferm, és a dir, podeu tenir opcions.
Sí, inclús estem a 5 de Champions, que crec que és el City. Estem allà, cada partit és una història, ja estàs veient el Leicester que van primers, van com a avions, però guanyen tots els partits 1-0. És molt difícil pels equips grans també guanyar, i nosaltres anem pas a pas, i a veure fins on arribem.
Tu ja portes unes quantes temporades allà, consolidant-te.
Sí, és la tercera ja, em sento molt bé, molt, molt acomodat allà a l'equip, la gent em coneix molt, em tracta molt bé, i ara també amb el Boyan, el Joselu, la Felai, tenim un bon grupet de gent que parla castellà, i doncs és més fàcil estar allà.
Allà a RAC1 estem molt pendents sempre del Marc, del Boyan, el Boyan que li està costant una mica entrar als últims partits, no?, a l'equip titular.
Sí, des que va renovar li està costant, però és normal també, és la primera temporada que surt de la lesió de genoll, va jugar molts partits seguits sense parar, i ara doncs sí que porta uns 4 o 5 partits que el míster està optant per un altre equip, li estan sortint bé les coses, però Boyan sempre que juga aporta coses diferents, i segur que li arribarà l'oportunitat ràpid.
I el Barça què? Quina ratxa impressionant que du, no?
Sí, estan en un moment espectacular de forma, estic molt content perquè el meu meu amic Sergi està jugant molt i a veure si segueix així i a veure si arriben doncs, als quarts de Champions contra l'Atlètica, a veure si tenen sort i poden passar.
Quina temporada del Sergi, que ha jugat absolutament de tot. Ja li hem preguntat si fins i tot jugaria de porter. Tu t'esperaves que aquest any tingués tanta continuïtat i sobretot que jugués a tantes posicions?
No, esperar-me no m'esperava. L'estiu passat doncs vam estar parlant perquè no estava en una bona situació, però mira, Luis Enrique li va donar l'oportunitat de lateral, crec que ell mateix es va sentir còmode i li va donar la confiança per ara jugar al mig, s'està jugant molt bé tant com de pivot com d'interior i me n'alegro molt per ell.
Com a defensa, no sé si tu tens la clau de com es pot aturar el trident.
Jo crec que no hi ha, és molt difícil aturar-los. Aquest any tampoc els no necessiten la pilota per poder crear joc. Aquest any a les contres també et poden matar i tenen aquesta varietat de joc entre tocar o sortir a la contra i els tres de dalt és molt difícil d'aturar-los.
I amb el Luis Enrique, que tu has coincidit al filial, va passar aquella petita crisi o crisi important l'any passat, fa un any i mig. L'equip va reaccionar, ell va reaccionar i sembla ara que té l'equip molt per la mà.
Sí, es veu molt còmode amb els jugadors. Al Barça li va passar el mateix, també vam començar una mica dubitatius, que no sortien les coses, però al final vam acabar pujant a segona divisió fent rècord de punts a segona B. O sigui, va estar molt bé i jo crec que ara doncs, l'equip i tant els jugadors com tot l'estaf tècnic fan un gran equip.
Deixa'm acabar preguntant-te per malauradament el protagonista del cap de setmana, que és el Johan Cruyff. Quin record en tens? Perquè clar, tu no l'has vist jugar de jugador, d'entrenador, tampoc, pràcticament, has vist vídeos, evidentment, però tu quin record et queda?
No, malauradament no vaig poder veure ni com a jugador ni com a entrenador, però vaig tenir la sort de que em va fer debut a ella amb la selecció catalana i doncs per mi sempre serà un molt bon record que ella em fes debutar per Catalunya, una llegenda del futbol com ell. Doncs se'l veia una persona molt propera que tenia uns conceptes de futbol molt i molt bons i gràcies a ell doncs el Barça és el que és.
Gràcies, Marc, sort.
Moltes gràcies.
La conversa de l'Albert Ferran amb Marc Muniesa, parlant una mica de tot, del MIC, de l'Stoke City, del Barça i també de Johan Cruyff. Com deia abans, hem tingut avui les primeres finals d'aquest MIC, Albert.
Sí, al final han estat tres. La primera, la de categoria femenina, competició que finalment han disputat 8 equips i que s'han dut la Unió Esportiva Cabanes derrotant a la final al Llerona per 0-3. Després s'ha jugat la final a la Vida Futbol 7, en la que s'ha imposat l'Espanyol, molt superior durant tot el torneig. A la final ha derrotat el València per un contundent 5-1. I finalment, segurament el plat fort del dia, la final a la Vida Futbol 11 entre el Barça i el Madrid, un miniclàssic que s'ha endut el Barça per 2-0 amb un golaç de Toni Caravaca de falta directa des de molt lluny per l'escaire. Qui no l'hagi vist, sobretot sí, sí, que vagi a les xarxes socials i que el busqui.
És espectacular.
Sí, de fet ens preguntàvem si algun porter fins i tot professional podria aturar aquest xut, perquè la pilota sembla que marxarà fora i acaba baixant de cop i entra per tota l'escaire. Un partit, el que dèiem, de domini absolut del Barça, que malgrat només ha pogut marcar la segona meitat ha tingut oportunitats suficients per golejar, un Barça intractable que ha tancat el torneig sense encaixar cap gol en els 7 partits i guanyant tots els enfrontaments amb molta, molta superioritat, també la final, una final que ha aixecat moltíssima expectació, al voltant de 3.500 aficionats pràcticament omplien el municipal de Palamós. De ben segur que Oriol Alsina firmaria tenir aquest suport en la final que demà el Llagostera doncs, ha de jugar contra el Corcón. D'aquest torneig impecable del Barça a la Vida Futbol 11 n'hem parlat amb el seu tècnic, el Marc Serra.
Marc, bona nit.
Bona nit.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Estan molt contents els nois, eh?
Sí, la veritat és que per ells és una alegria. Al final és el MIC, és un torneig que a tots els hi fa molta il·lusió. És una final contra el Madrid, que és un gran equip i, bueno, es veu que ho celebren i també s'ho mereixen després del torneig que han fet.
I a més, amb el domini absolut a la final, un 2-0 que podria haver estat un 4 o un 5-0 perfectament.
Bueno, la veritat és que hem tingut bastanta possessió, ho hem intentat en tot moment. La primera part no ha pogut entrar, però i al final, bueno, hem acabat entrant, hem tingut una mica més de tranquil·litat, però bueno, ha sigut difícil, però bueno, penso que ha merescut.
Per un entrenador, jugar 7 partits i no encaixar cap gol, què significa?
Bueno, molt content, però molt content sobretot per això, que per l'esforç que hi fiquen els nanos, treballen des del primer a l'últim, amb pilota sempre. Al Barça tenim la fama de fer-ho més o menys bé, però sense també hem treballat molt i molt content per ells.
No sé si era la primera vegada que jugaven en un estadi amb 4.000 espectadors.
Jo diria que de les primeres, i la veritat és que no se'ls ha notat gaire. Pensava que a vegades els nervis, una final contra el Madrid, però els he vist molt bé, els he vist molt tranquils, ho han intentat tot un moment, i res, també això s'hi trobaran, si van seguint pujant amunt, en un futur s'ho trobaran, per tant, també és part de l'aprenentatge.
Tenen algun premi o alguna cosa, havíem parlat per guanyar el títol?
No, el premi és que ara que puguin crear una mica vestuari, que ho celebrin, que cantin, i dimarts tornem a entrenar.
Per vosaltres, què implica jugar un torneig com el MIC?
Bé, el MIC que és una oportunitat per, primer, els nanos estan fora de casa, deixen un dia els pares i conviuen amb els seus companys, que sempre els fa il·lusió, i en aquest cas el MIC ens permet compartir moltes experiències amb gent d'altres països, d'arreu del món, i sempre és molt maco.
Gràcies, ja celebrar-ho.
Això ho intentarem. Molt bé.
Marc Serra, l'entrenador del Barça, la vida, futbol 11, que ha guanyat el MIC superant el Real Madrid a la final. Repassem les finals de demà, que jugaran, recordo, l'estadi de Montilivi. Girona és una de les novetats, de fet, d'aquest MIC.
Sí, les tres últimes finals, les categories de més edat, es jugarà demà al matí migdia. A les 10, la final cadet, Espanyol, Nàstic de Tarragona, els grana, que són la gran sorpresa del torneig. Avui han eliminat el Barça a la tanda de penals. A un quart de 12, la final infantil, Barça-Espanyol, un mini derbi, i a dos quarts d'una del migdia, la final juvenil entre el Màlaga i l'Espanyol. Home, passi el que passi demà, el gran protagonista triomfador del torneig serà l'Espanyol, que ha aconseguit col·locar els quatre equips que duia a les finals. A la Bifutbol 7 ja avui s'ha proclamat campió, i demà té aquestes finals infantil, cadet i juvenil. Fins i tot l'equip blanquiblau s'ha imposat en el MIC Integra, que és el torneig que s'ha jugat aquest matí amb futbolistes amb discapacitat. Un èxit del planter de l'Espanyol que valorava així David Fernández, l'entrenador del cadet blanc i blau, que demà ha de jugar la final contra el Nàstic.
La final és un punt afegit del prestigi que tenim o que venim acumulant de fa molts anys. Jo crec que, igual que moltes, no l'única, però la pedrera de l'Espanyol és un referent a nivell europeu, a nivell espanyol, a nivell català, òbviament. I només és un premi al bon treball ben fet, a la feina ben feta.
Doncs veurem demà quantes d'aquestes tres finals acaben caient al sac dels pericos. Com sempre us diem, de fet us ho diem durant tota la setmana, però quan arriba el dissabte a la nit el tu diràs, si podeu, acosteu-vos a Montilivi demà a veure les finals, que segur que valdran la pena. A descansar, Albert, que tu t'hi esperen segur.
Vinga, bona nit.
Adéu, bona nit. I acabem de rematar el programa amb alguns apunts que comentem amb l'Oriol Caño. D'entrada, a l'NBA tenim en joc alguns partits. Oriol, com ho tenim, això?
Sí, tenim dos partits concretament. El primer entre Brooklyn Nets i Indiana Pacers, que l'últim quart va 89-93 pels Pacers. I també tenim els Orlando Magic i els Chicago Bulls de Pau Gasol jugant ara mateix al segon quart, 66-46, perden de 20 punts els de Chicago. A la Lliga Endesa, recordem que demà es jugarà el Guipúzcoa Basket Barça-Lassa a dos quarts d'una del migdia, partit entre primer i últim de la classificació i, en principi, rival assequible pels blaugranes, ja que s'enfronten a un conjunt que només ha estat capaç de guanyar 4 partits de 24 aquesta temporada. El Barça arriba amb dues baixes importants, les de Pau Ribas i Navarro, i per cert que aquest serà un duel especial per Xavi Pascual, tècnic blaugrana, que dirigirà el seu partit número 350 a la banqueta del club, amb un balanç espectacular de 272 victòries i 77 derrotes.
Recordo que els altres dos catalans juguen diumenge, dilluns a les 6, Fiat Joventut i CL Manresa. I ara en vol, de fet, farem la transmissió també el superdiumenge. El Freaking Granollers buscarà demà la classificació i com a primer de grup, si pot ser, pels quarts de final de la Copa Aquef.
Així és, ho farà a dos quarts de 9 de la nit, com deies, contra l'Alborg Danès al Palau d'Esports. Una victòria garantiria als vallesans el passi com a primers de grup, el que assegura tenir el factor pista a favor en aquests quarts de final previs a la Final Four. El Freaking afronta aquest partit amb les baixes de Guillerme Baladau, que es va ressentir de la seva lesió al genoll diumenge passat, i Pol Sastre i Mamadou Gassama, tots dos en fase de recuperació de les seves lesions al turmell esquerre i la mà esquerra, respectivament. L'Alborg, de la seva banda, ja no s'hi juga res perquè està eliminat des de la quarta jornada. Tot i això, cal tenir en compte un rival que ha recuperat a la seva estrella, Sander Sagosen, escollit el millor central europeu l'any passat.
Doncs tota la sort del món pels vallesans. Demà, insisteixo, seguirem. Albert Ferran, farà doblet, anirà del Mic cap a Granollers. Gràcies, Oriol, bona nit.
De res, bona nit.
Acabem. Donant-vos, com sempre, les gràcies per la vostra companyia. Un dia més al Tu Diràs, i agraïm també la feina de l'equip que ha fet possible el programa amb en Joan Ferrús al control tècnic. Demà hi tornem, al Via Lliure, des de primera hora informació esportiva, també els butlletins horaris, a un quart de tres als 100 metres, a les 3 ultrasports. Demà a les 5, insistim, a les 5, comença el superdiumenge amb aquests plats forts, el Saragossa-Girona, el Llagostera, el Corcón i el partit del Freaking Granollers d'handbol i moltes coses més. I a les 11 arribarà el Tu Diràs amb en Dani Sanabra al capdavant. Vagi bé, bona nit, fins demà, descanseu.
Tu Diràs.
RAC 1 Notícies. David Solans.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Un dels 6 terroristes detinguts dijous podria ser l'home del barret que apareixia a les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport de Brussel·les. Anava al costat dels dos terroristes suïcides que es van fer esclatar i van aconseguir fugir. Es tracta de Faisal Chefu. Segons informacions oficials, l'ha reconegut el taxista que va portar els 3 homes a l'aeroport abans dels atemptats i això ha tingut un paper fonamental en la seva acusació. Mentrestant, la manifestació multitudinària que estava prevista per aquest diumenge a Brussel·les s'ha hagut d'anul·lar després que el govern belga i l'Ajuntament hagin demanat als organitzadors que l'ajornin.